Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, benvinguts un altre cop al tren de les notícies i esdeveniments del Bisbat de Lleida. Avui, com a eix central del programa, tenim la tertúlia, amb el títol Els valors cristians. Com sempre, els controls i edició en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara us deixo amb el nostre editorialista, en Vicente Ortín.
La cuaresma nos trae a los cristianos la evidencia de nuestra fragilidad y la necesidad de la conversión. Pero nos podemos preguntar si trae algo para el mundo, porque si la cuaresma es evangélica y el evangelio nos pide ser sal de la tierra, es nuestra obligación hacer que por las venas de este mundo en crisis circulen, como propuestas de solución, ideas enraizadas en las palabras de Jesús de Nazaret. En un mundo lleno de desigualdades, en el que crece la riqueza y paradójicamente también crecen los pobres, hay que hablar de conversión. Las palabras que San Basilio dirigía en el siglo IV a los ricos avaros, los especuladores de la época, tienen plena vigencia. Decía: el pan que tú no comes pertenece al que tiene hambre, el vestido que tú no usas pertenece al desnudo, el dinero que tú malgastas es oro del pobre. Eres un ladrón de todos aquellos a quienes podrías ayudar. Y en la conversión tenemos que pensar, sentir y entrar los ciudadanos y los gobiernos. Los ciudadanos sabiendo vivir con austeridad, desechando el afán de enriquecimiento compulsivo y mirando generosamente las necesidades de nuestro entorno. Los gobiernos cambiando los marcos de referencia de sus decisiones. El fraude y la especulación usurpan bienes que deberían estar al servicio de todos, pero fundamentalmente de los más necesitados. Los últimos inventos han propiciado el nacimiento de negocios fabulosos que se sustraen al control de los poderes públicos. Si esos negocios nacen de la sociedad, deben estar controlados por poderes democráticos y contribuir al bien común en la forma que se considere más justa. En este sentido, son muy claras unas palabras que el Papa actual decía siendo cardenal en el libro Dios y el Mundo, refiriéndose a la urgencia de leyes necesarias para limitar y controlar los abusos de la propiedad. Decía: hay que utilizar la propiedad de forma que no contradiga la misión global de la creación y el amor al prójimo. Son palabras suficientemente claras para unos momentos en los que la especulación y el terrorismo financiero juegan con gobiernos y naciones. Y las pautas de acción las tenemos en quien echó latigazos a cambistas y mercaderes de la explanada del templo. Ojalá sepamos convertirnos a él.
Vicente Ortín Aranda, profesor de Historia.
Notícies del Bisbat.
Compromís missioner de Carol García.
Dissabte 18, a les 12 del migdia, la parròquia d'Almacelles ha acollit en una missa a un gran nombre de persones que han volgut acompanyar en el seu compromís missioner a Carol García. Aquesta dona jove viu a Almacelles i des de fa alguns anys pateix una greu malaltia pulmonar degenerativa, que l'obliga a passar llargues temporades hospitalitzada, tot limitant greument la seva vida. La seva malaltia li ha impedit continuar en terres africanes, la seva vocació missionera. Malgrat tot, ha volgut fer ara públicament el seu compromís missioner amb la Congregació de les Missioneres de Nostra Senyora d'Àfrica. Tot i ser conscient que mai no podrà tornar a l'Àfrica, ha volgut manifestar públicament davant una munió de persones amigues vingudes d'arreu el seu compromís de vida amb aquestes missioneres d'Àfrica. Aquest compromís el viurà amb la seva greu malaltia i des de casa seva. La celebració ha tingut un moment especialment emotiu quan ella ha llegit des de la seva cadira de rodes el seu compromís missioner. Val a dir que Carol García escriu, sempre que li ho permet la seva feble salut, el que ella anomena el correu dels dimarts. Aquestes cartes enviades per internet en les que comparteix el seu procés vital i espiritual són profundament valorades per més de 400 persones que les reben puntualment cada dimarts. Algunes d'aquestes han manifestat que els escrits d'aquesta dona amb salut precària per a un gran fe els ajuden a viure la vida més profundament per la gran qualitat humana que desprenen.
La nostra diòcesi té un nou prevere.
Diumenge passat a les 5 de la tarda a la catedral, el bisbe Joan Piris va ordenar prevere a Manuel de la Varga, fins ara diaca en servei a la parròquia d'Alcarràs. Un nombrós nombre de preveres i fidels han acompanyat a mossèn Manuel. Com a novetat, cal assenyalar que el nou prevere és un home amb llarg recorregut, donat que és un home vidu i amb dos fills ja adults, i amb dues titulacions universitàries, cosa que l'ha portat a desenvolupar diferents oficis en la seva carrera professional. Ara comença per a ell una nova etapa en la seva vida. Li desitgem el millor.
La tertúlia.
Amics i amigues, benvinguts un cop més a la tertúlia. Avui tenim, com sempre, entre nosaltres els nostres contertulians. Aquest cop estan entre nosaltres en Rafa Llepuz, professor d'Economia. Bones, Rafa.
Bona tarda.
En Josep Piferrer, metge, psiquiatre i professor. Benvingut.
Hola, gràcies.
I avui un nou tertulià, que és en Ignacio Terrado, llicenciat en Humanitats i professor. Bones, Ignacio.
Merci.
Com els nostres oients ja saben, la nostra dinàmica és posar un tema a sobre de la taula i així iniciar una sèrie de preguntes que ens ajuden a reflexionar i anar una mica més enllà i profunditzar en la nostra fe. Avui el tema és els valors cristians. Per veure que és un tema vigent i alhora de fa de més de 2.000 anys, permeteu-me que llegeixi un text de la carta als Gàlates que diu així: els fruits de l'esperit són amor, goig, pau, paciència, benevolència, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d'un mateix. No és contrària a res d'això. Estimats contertulians, com heu escoltat, són uns valors. Quins d'aquests no trobeu en la societat d'avui en dia?
Bé, és una pregunta molt interessant. I jo el primer que diria és que, clar, aquests valors estan escrits fa 2.000 anys i realment són totalment vigents avui en dia, no? Que quantes coses hi ha realment a l'Evangeli, no? Que el regegir després de tant temps, doncs donar una lectura amb els temps actuals continuen sent vigents, no? Perquè qualsevol persona, diguem, assenyada, sigui cristià o fins i tot que no sigui cristià, podia entendre que realment aquests són valors, diguem, universals del que seria, doncs, la nostra espècie, l'espècie humana, no? Sobre quins valors no tenim a la nostra societat, jo, la veritat, penso que estan tots, no? Que a vegades també veiem molts contravalors, però realment amb les persones, si anem al fons, moltes vegades, doncs, veiem aquests valors, no? O sigui, jo, un missatge d'optimisme, no? Que davant, a vegades, temps complexes, si anem al fons, a vegades, dins de les persones, d'aquell que tenim al costat, o a vegades, doncs, podem trobar aquests valors, no?
Sí, jo també he pensat el mateix, oi? Per què sempre ens preguntem quins d'aquests valors no hi són, quan realment penso que són molt vigents. El problema és que potser quan la gent, hi ha una gent sempre que diu és que estan perdent els valors, oi? I ho diuen sempre en to de queixa. Potser el que passa és que estan canviant la manera d'aplicar-se o els àmbits en els quals els veiem abans estan desapareixent, però aquests mateixos valors apareixen en un altre lloc. Estic pensant, per exemple, en l'àmbit de l'amor. L'amor és, al cap i a la fi, és un sentiment, és una actitud, però és quelcom que es dona entre les persones. I les relacions entre les persones són coses que van canviant en el temps. Aleshores, quan la gent es queixa de que ja no tenim aquest valor de l'amor, potser vol dir que no es veu en un determinat ambient. Però, per exemple, ara es veu molt més l'amor als altres, en tant que l'amor a gent d'altres cultures, que no pas en èpoques anteriors, oi? O sigui, crec que cal matisar-ho molt.
Jo també coincideixo amb els dos. Vull dir, els valors sempre han existit. I sempre han existit els contravalors. O sigui, el bé i el mal han existit sempre. L'amor i l'odi han existit sempre. El que potser, si darrerament o no, però potser els contravalors han guanyat terreny, s'han sobredimensionat a nivell global i penso, aleshores, com la balança està una mica potser més a favor dels contravalors que els valors, diem, no existeixen valors. No, els valors hi són. Potser el que hem de fer és fer un salt a l'altre plateret de la balança i dir, a veure, els valors que ja sabem quins són i que existeixen, aflorem-los una mica més de cara que guanyin terreny els contravalors.
Però vosaltres, igualment, considereu que dintre del nostre moment actual n'hi ha algun que hagi perdut pes i seria important, per sobre dels altres que hem llegit, no?, que fos que primés sobre la resta, o que aquest sí que no podem defugir-lo, no podem deixar-lo que es perdi així com així, ni podem deixar que un contravalor el guanyi. N'hi ha algun d'aquesta llista, no?, de l'amor, el goig, la pau, la paciència, la benevolència, la bondat, la fidelitat, la dolcesa o el domini d'un mateix, no?, que veieu o que preveieu que es pot caure amb l'oblit, pot desaparèixer?
Home, l'amor és un valor universal que jo diria que també deu estar marcat als nostres gens, no? De fet, les mares, sobretot, i també els pares, doncs, no?, els fills, no?, naturalment, doncs, intenten donar amor, no? Aquest, bueno, o sigui, sí que a vegades no hi és, però podríem dir que existeix força, no? Hi ha altres que potser sí, la paciència, no?, la fidelitat, a vegades el domini d'un mateix, sí que a vegades potser a la nostra societat són valors que no estan tan de moda, no?, quan realment són molt importants, no? Fixem-nos a vegades en altres societats, no?, per exemple, les societats orientals, no?, el tema de la paciència, el domini d'un mateix, són valors que tenen, diguem, molt arrelats, no?, i potser sí que a la nostra societat potser la immediatesa, no?, a vegades ha guanyat, no?, i fins i tot actualment, no?, o sigui, tot ho volem aquí i ara, no?, doncs són coses que costen una miqueteta més de trobar. I penso que són valors, bueno, igual que fa 2.000 anys eren importants, doncs continuen sent uno, que també val la pena, doncs, continuar cultivant-los.
Jo em referia una mica, per com anaves, no?, ara explicant, de que si obrim el diari, doncs surten fets que estan reflexant que hi ha poca paciència, no?, amb un cap, amb, no?, hi ha una protesta, hi ha... D'acord? Que certes coses com la cultura de la pau no està ben clara a tot arreu, no?, que la fidelitat a la feina, a una persona, també semblava, no?, però que estan les podem palpar, les notícies, no?
Respecte al domini d'un mateix i la paciència, jo penso que això es pot veure molt clar en el sistema actual en el qual vivim. O sigui, vivim en un sistema que no s'aguantaria si no fos a partir d'estimular contínuament nous desitjos que potser fa 10 anys no existien en els consumidors que som tots nosaltres. I aleshores nosaltres ens veiem obligats, per exemple, a treballar molt més, ens veiem obligats a fer moltes coses per poder satisfer aquests desitjos. Clar, això és totalment contrari a la tradició filosòfica occidental, que es basava en conèixer un mateix, en conèixer el que un necessita, oi? Fins i tot el filòsof Epicur va fer una divisió entre els plaers que eren bons per arribar a la felicitat i els plaers que no eren bons, que calia evitar. O Sòcrates deia que l'única manera de ser feliços i actuar bé era conèixer-nos a nosaltres mateixos, oi? O l'estoïcisme ja és el paradigma de tot això. I clar, el problema és que actualment tenim una societat basada en el contrari, en el consum compulsiu, en la no reflexió, però bé, jo tinc esperança, perquè certament quan jo parlo amb amics meus, cada cop la gent s'ho està plantejant més, sobretot a partir de la crisi.
També coincideixo. El domini d'un mateix és cabdal. De fet, diuen que les malalties de moda són principalment les malalties que fan referència a ansietat, estrès... Un professor d'institut me deia, dius, que és penós veure com hi ha molts nens que arriben a l'institut que ja arriben medicats de casa, no? Bueno, pues això vol dir que aquí hi ha un problema seriós a nivell individual i falten molts espais, la gent s'ha de buscar espais d'interiorització, de reflexió, que penso que portaran a millorar aquests valors que estan potser en deficiència, no? Quan un mateix té temps de pensar, de recapacitar, de reflexionar, aleshores és quan sorgeix un cert canvi d'actitud. Però quan un no té temps de pensar, perquè sempre està entretingut amb alguna cosa, no? falta aquest canvi, no?, que cal.
Sí, jo, Rafa, en això que estàs dient, bueno, fa dijous passat em vaig reunir amb uns companys, estudiants i professors, i és molt curiós perquè porten 4 o 5 setmanes reunint-se per tractar d'una manera diferent a com se'ls ha ensenyat el tema del trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè realment ells se'm queixaven perquè sempre és igual. O sigui, el nen no escolta a classe, el mediquem, l'apartem com un nen impossible i ens quedem tan tranquils amb la nostra consciència i dient, potser no és aquest el camí, no?
Una mica veient el que esteu explicant, com creieu que hem arribat amb aquesta situació de que, o de manca de valors, o si voleu definir d'una altra manera, que, no, que estan aquests contravalors per sobre? Com creieu que s'hi ha arribat amb aquest punt?
Si ho diria que la dinàmica sistèmica. És difícil assenyalar a una persona, a una entitat. Ha estat la pròpia dinàmica del sistema que ha portat així, no? Les empreses a vendre, 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 i per tal de vendre, doncs, hem de donar publicitat i crear necessitat, crear que la gent se vegui, no?, amb la necessitat de comprar. A la feina també ens demanen una competitivitat potser excessiva. Als estudis també, no? Per tant, s'ha creat un sistema de pressió que el que hem de fer és dir, bueno, prou, hem d'aturar-ho, això. Hem de fer les coses d'una altra manera, no?
De fet, a la nostra societat el millor a vegades s'ha fet a aquell qui té més, no? Quan realment el millor potser hauria de ser aquell que dona més, no? O aquell que està més pels altres, no? També, aleshores, clar, si els valors de la societat que ens ven és una mica la societat del tenir, doncs aleshores, clar, les persones volem tenir, no? O sigui, és un tema, jo diria, un nivell més macro. Més macro de valors socials, no? I aleshores, clar, nosaltres fem segons la societat. I clar, en aquest escenari tan macro és molt important reprendre, de fet, els valors clàssics, de la nostra cultura, no? També, no?, que els marca l'Evangeli i que són valors que realment ens poden ajudar una miqueteta a fer el món més sostenible, també, no? Perquè, clar, un món del tenir, fins a quin punt serà sostenible? Tothom pot tenir més que l'altre, clar. Si un té més, l'altre té menys, no? Això és sostenible a mig plaç? Doncs potser no ho és. Igual, amb un món, diguem, més amb aquests valors, sí que seria més sostenible que no pas el món del tenir.
Ara que una mica ja hem fet la radiografia, no?, de la situació dels valors, us donem un minut a cadascú de vosaltres perquè doneu en clau d'esperança quin seria el camí per tornar a recuperar aquest equilibri i, sobretot, si encara pot ser que aquests valors fonamentals del cristianisme tornin a pujar, quin creieu que és el camí? Alguna cosa hi heu anat apuntant, però, bueno, un minutet cadascú.
Jo que la persona busqui espais de reflexió, d'interiorització i, sobretot, que la persona escolti a l'altre. Jo penso que la gent jove, que ha sigut un referent en aquest moviment 15M, ens ha donat una lliçó. Les assemblees, el fet que la gent pogués parlar, que els altres l'escoltessin. Jo penso que ahir s'ha donat una lliçó important, eh? Un sistema més aviat assembleari, però en el sentit que cadascú ha pogut expressar allò que volia i la gent ha acceptat aquella opinió. En pocs espais se'ns escolta.
Jo crec que si la vida és un camí, ara el que toca és trobar l'arbre sota el qual ens assegurem. Oi, això que diuen que Buda es va passar no sé quant temps assegut sota un arbre, doncs hauríem de fer una mica el mateix i pensar cap on volem anar.
I una mica el que deia abans, no? Potser la felicitat no està amb el tenir, sinó que la felicitat està amb l'ésser, no? I amb l'ésser, no? I un dels grans valors, doncs és l'amor, no? Que és el primer també que sortia aquí, no? O sigui, estimar potser és la recepta per moltes d'aquestes coses, estimar els altres.
Una última pregunta, encara tenim temps. Quin plus ens dona el ser cristians en aquest aspecte, amb tota la recuperació dels valors?
Jo sempre dic que els cristians tenim un referent. Altres que no són cristians també poden tenir un referent.
Perquè ho dic en el sentit que molts d'aquests podrien ser aplicables a d'altres entitats, a d'altres ONGs, no?, a d'altres institucions, i en canvi nosaltres... No?
Jo, per mi, com a cristià, dic que hi ha un referent que és Jesús de Nazaret amb la seva vida i la seva prèdica, però que altres que no són cristians poden tenir-los igualment, no? Però almenys nosaltres el tenim.
La resta?
A mi Jesús, personalment, m'ha ajudat a mirar les coses d'una altra manera. O sigui, a veure les coses com quelcom que té un valor en ell mateix, sobretot les altres persones, oi? Les altres persones són allò més sagrat. Aleshores, jo no puc tractar-les com un mitjà per aconseguir el que jo vull. I a partir d'aquí veig que no puc continuar vivint com estic vivint.
Bé, ja, no, ja ho tenim escrit, no? O sigui, és una mica l'estimar. L'estimar com a... No? O sigui, no mirar-se cap a dins, sinó mirar cap a fora, com a gran valor.
Mm. Bé, doncs el nostre temps s'està acabant. Alguna cosa més voldríeu afegir?
Bueno, jo també, sobretot adreçat de cara a la gent jove, el no acceptar les coses pel sol fet de que existen, sempre s'ha fet així i no hi ha res a fer, tot el contrari. Jo penso que hi ha moltes qüestions a replantejar, molts conceptes, moltes idees. Un amic diu, bueno, i què podem fer? Diu, pues, bueno, pensa, recapacita, a veure què és el que pots fer. Jo als estudiants els dic, no us cregueu quan us diuen que heu de ser competitius. Heu de ser com a treballadors, com a estudiants i com a persones competents, és a dir, voler fer bé les coses. Per tant, aparqueu la competitivitat i penseu en la competència, en estimar allò que estàs fent. Pues, bueno, replantejar-se moltes coses que penso que és la manera de canviar aquest món.
Jo, proseguint amb això que diu el Rafa, penso que després d'això el que cal fer és comprometre's. O sigui, col·laborar amb d'altres persones en algun moviment social, en algun partit polític, en algun moviment, en alguna església, el que sigui, però comprometre's. Perquè si no, tot això que pensem, correm el perill de que quedi, no res. Parlant d'això, va agradar molt el testimoni d'una senyora que en una assemblea d'aquestes que has comentat abans va explicar que ella estava allí en la seva primera manifestació, una senyora de 80 anys, pels seus nets. Va dir que està allí per amor dels seus nets i que ara mateix això era l'únic que li donava esperança. Aleshores, comprometre'ns, penso que és el que cal fer.
A mi m'ho ha estret, no? Perquè també pensava en el compromís, no? Una mica per poder construir un món millor, doncs a vegades no hem d'esperar a que ens ho vinguin a construir de fora, sinó que també hem de prendre part activa amb aquesta construcció, no? I això passa, doncs, una mica doncs, pel compromís personal, també pel compromís com a col·lectiu, no? No només personal, sinó com a col·lectiu de, doncs, en aquest cas, per exemple, de cristians, no? I també pensar, com deia Gaudí, a vegades l'originalitat és el retorn a l'origen. Doncs, bé, mirem com ho vam fer en altres èpoques, no? I què és el que vam fer, no? I veurem una mica el que dèieu també, no? O sigui, doncs, compromís, no? I com a gran, no solució, però sí com a gran manera doncs, de poder continuar i tirar endavant. I també esperança, no? O sigui, és necessari, no?, treballar per un món millor, però també és necessari pensar que, doncs, que aquest món millor doncs, pot existir, no? O sigui, no tirar la tovallola, diguem, a la primera, a la segona, o a la tercera, o a la cinquena, o a la sisena de canvi, no? O sigui, sinó continuar tenint esperança en que un altre món, un món millor, és possible.
Bé, doncs hem arribat a la fi de la tertúlia. Moltes gràcies, Rafa, per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies, Ignacio, per haver estat amb nosaltres. Gràcies, Josep, a tu també, per estar amb nosaltres. I a tots vosaltres, també, per haver-nos escoltat. I ara us deixem a l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida. Càritas Diocesana de Lleida, trobada formativa per a voluntaris i beneficiaris del programa de gent gran.
Tema: claus per al manteniment de la qualitat de vida. Ponent: Rosa Maria Navés Soldevila, llicenciada en psicologia i psicopedagogia. Dimarts 28 de febrer de 2012 a les 5 de la tarda a Càritas Diocesana, plaça Sant Josep número 2.
Curs: dels contravalors als valors en la societat actual.
Organitzen Justícia i Pau, Grup Doctrina Social de l'Església, Delegació de Pastoral Penitenciària del Bisbat de Lleida, Càritas Diocesana i l'IREL. Per fer les inscripcions, cal dirigir-se a l'IREL. La primera sessió començarà dimecres 29 i el tema serà Valors oficials i valors reals en l'espai moral actual, a càrrec de Carles Sió. Horari: de les 19 hores a les 21:30 hores.
Confraria Cristo de l'Agonia.
2 de març a les 7:30 de la tarda, Santa Missa a la parròquia de Sant Martí.
El pensament.
Tan sols dones una mica quan dones les teves pertinences. Quan realment dones,
és quan et dones a tu mateix.
Khalil Gibran, poeta libanès. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Aprofitem el temps quaresmal. A les portes d'una nova quaresma, semblaria oportú posar en pràctica allò que recomanava Sant Anselm. Entra en la zona més íntima de la teva ment, treu fora totes les coses excepte Déu i, tancada la porta, busca'l. Senyor, ensenyeu al món i al meu cor on i com us puc trobar, on i com us puc buscar, on i com us puc trobar. I allò vull posar-ho en relació expressa amb una orientació que el Concili Vaticà II ens presentava als membres de l'Església, que val per a tots, i que cal repetir moltes vegades i voler posar en pràctica. Escrutar els signes dels temps, per tal de poder respondre als interrogants perennes dels homes sobre el sentit de la vida present i futura i sobre la seva relació recíproca. Vivim enmig d'un món ple de soroll i cal recuperar la capacitat de silenci i d'escolta per tal d'assegurar una bona relació amb nosaltres mateixos i també per a saber-nos posar davant dels altres sentint-ne la pròpia responsabilitat. Diuen que la progressiva conquesta d'autonomia de la que gaudeix l'home modern ens fa al·lèrgics als deures. Però pot ser també una concepció ambigua de llibertat i el fort subjectivisme existent ens dugui a perdre el principi de responsabilitat. Això podria explicar aquell cert desinterès que sembla haver-hi per alguns de les realitats que ens envolten. Hi ha qui passa de massa coses, com si no fos membre de la mateixa comunitat humana. Això és preocupant, perquè, duent-ho a l'extrem, podria reproduir-se allò que la Bíblia posa als llavis de Caín. Soc jo, pot ser el guardià del meu germà? D'altra part, és bonic, i diu molt en favor dels qui ens diem cristians, començar a preparar les celebracions dels esdeveniments centrals de la nostra fe, concentrant l'atenció en alguns moments de la vida de Jesús, sobretot els que ens ajuden a reviure la seva mort i passió. Reconec que té el seu mèrit i és una proclamació pública que ens pot fer molt de bé a tots. Però on queda la celebració de la resurrecció i les perspectives de vida i realització que obre la Pasqua del Senyor? Com podem tenir-la més en compte i preparar-nos ja a viure-la de manera participativa i responsable? Aquest és un temps en el que a les nostres comunitats parroquials hi sol augmentar l'oferta de formació i caldria aprofitar-la. Seguim tenint necessitat de discernir, de veure pros i contres, de separar el gra de la palla, i a tots ens vindrà bé posar al dia aspectes fonamentals de la nostra vida cristiana. Si més no, per actualitzar alguns aspectes o continguts i fins i tot actituds més o menys adequades que ens poden ajudar a aprofundir i a distingir entre assistir i celebrar o participar-hi. Sense parlar-ne de les generalitzacions habituals que es fan indistintament dels anomenats oficis religiosos, sense majors precisions litúrgiques. Així doncs, comencem a avaluar i segur que podrem millorar. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui, en Rafa, en Josep i en Ignacio ens han donat la seva opinió sobre el que ha estat la pèrdua o ofuscació dels valors cristians i com els hem de recuperar i posar al dia. També han apuntat que la reflexió, l'acció i, sobretot, veure el got mig ple és important per aconseguir-ho. Adéu-siau, amics. Fins la setmana vinent.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.